Game over.
Continuem el Game Over, a Ona Catalana, parlant de videojocs, avui del Tetris i de tots aquests jocs que es basen en idees similars en aquesta mena de puzzles. Podríem estar parlant moltíssima estona sobre Tetris i sobre aquests jocs, però no tenim temps perquè tenim un argument d'un joc que és realment interessant i que també té la seva importància, tot i que sempre és menor davant d'una cosa tan gran com és aquesta. Sí que comentàvem durant la pausa que una de les grans coses que tenen aquests jocs són la possibilitat de jugar a dobles, no? És el que provoca que hi hagi moltíssima més addictivitat, no?
És que, a més, el joc de dobles de Tetris i de molts altres jocs que tenen aquesta variant, aquests puzzles de caiguda de peces verticals, etc., és que el jugar a dobles fa que les línies que tu aconsegueixes moltes vegades converteixen en obstacles en forma de, doncs, de peces sense color, o de pedres o d'altres coses que cauen a la pantalla del costat.
Si és el pas al bòbil i cauen bombolles, si és el que sigui. O sigui, estàs perjudicant a l'altre, no?
Exacte.
I la gran idea de, per primera vegada, poder ajuntar dos Game Boy, que de fet era pel que venien el link dels dos Game Boy, no? Però de fet el primer joc que realment tothom tenia i per tant tothom va poder utilitzar va ser el Tetris, no? O sigui, el primer joc en el que moltíssima gent jugava dobles al Game Boy, no? Alguna cosa més a dir del Tetris, dèiem abans?
Només com una curiositat d'aquesta batalla legal que hi va haver-hi, per resumir-ho molt clarament, al final es van quedar Atari i Nintendo batallant pels drets de versió de consola per Tetris, i la cosa es va centrar, és perquè aquesta és la curiositat, a saber si la Famicom, que és la NES al Japó, era un ordinador o no era un ordinador. Perquè els drets que s'havien vengut especificaven que només es podien fer versions per ordinador. Atari va fer una versió per la NES i Nintendo deia que, clar, òbviament, allò no era un ordinador. I Atari es va pujar al burro de dir que la NES, la Famicom al Japó, era un ordinador. I la batalla legal durant un bon de temps va durar era per determinar si la NES era un ordinador o era una consola.
Ens quedem a terres fredes de Rússia per descobrir un altre gran joc, probablement un dels arcades més explosius de la història de Capcom.
Strider és el grup secret de maniobres militars més professional del món. Estan especialitzats en el contraband, els segrestos i el terrorisme. Un Strider de grau C és equivalent a un soldat ben entrenat de qualsevol cos especial. Iryu és l'Strider més jove de supergrau A. Després d'haver d'eliminar la germana d'un Strider, Iryu decideix retirar-se i passar la resta de la vida a Mongòlia. Un dia, el vicedirector de Strider, anomenat Matic, va aparèixer. Aparentment, Cain, un amic d'Iryu, va ser capturat per l'enemic. Matic ordena a Iryu que mati el seu amic Cain. Si no ho feia, Matic amenaçaria els seus germans mongols. Iryu no tenia cap opció i es posa a treballar. Després del rescat, descobreix un pla malvat concebut pels mateixos Striders. Iryu decideix destruir aquest pla per restablir l'equilibri del món. Strider de Capcom, de l'any 1989.
Doncs sí, senyor, un gran argument per un gran joc. No sé si en aquells moments tot l'argument, quan jugàvem a la màquina arcade, el podíem arribar a entendre, no? Tot això de la germana, del cos, de no sé què.
Jo crec que aquí, en aquest exemple d'argument, si la gent s'ha quedat amb el que estaven explicant, és inverossímil absolutament. Però jo el que he fet és agafar-lo diguéssim que l'agricultor en Jaume Fina me l'ha llegit com està escrit. Jo el que penso és que això ho va traduir no sé qui, i la història sincerament no, és que no té ni cap ni peus.
Se pasa con el vodka, vete a
saber. De quina versió és? Perquè sempre
aquesta, no recordo, no ho vaig treure, no
és
recordo.
Que la versió arcade en principi no té història. Tu comences la partida, estàs allà i saps que tens que arribar fins al final i anar matant russos que et posen per davant i ja està. De fet, la primera versió de Strider que té una història, encara que és diferent a les històries que les altres versions han tingut, és la versió per NES, que és la primera versió domèstica de l'Strider.
Pot ser que sigui de NES, no ho recordo. El que sí és que, a veure... No pot
però el
ser...
desenvolupament és pràcticament similar al de la recreativa, no hi ha diferència.
El joc en si és més o menys exactament el mateix. El que passa que la primera versió Strider, que té una història, un rerefons, és una introducció, com en aquest cas, és la versió de NES, i després totes les altres versions Strider que han tingut una història més o menys diferent, encara que hagin sigut versions de la mateixa recreativa. És curiós.
Espectacular el primer nivell d'Strider. Vader. O sigui, arribes en una mena de plaça roja de Moscou on hi ha doncs, tots els focus aquells gegantins apunten cap al cel, arribes en una mena de la delta de high-tech, diguéssim, i caus allà i llavors doncs, ja et trobes amb enemics, enemics. No? I sobretot, una de les coses més característiques, l'arma de Strider, no? Que probablement era una arma que no s'havia vist en altres jocs, original com la de Rigger, per exemple, no? Que dius, són armes originals, no? Aquesta mena d'espasa que gira tan ràpid que provoca com una mena d'espai al teu voltant, que és mortal pels enemics, diguéssim.
Tu dius que arriba amb una ala delta. Mm-hmm. Això em recorda el Saboteur 2.
Sí. Mira, no quería decirlo yo.
Alguna inspiració devien treure. Per què estava inspirat a Rússia, aquest joc? També, de fet, podia ser per això, no? Per l'època...
És una Rússia futurista, a més.
Una Rússia futurista en el que l'estrella comunista ha perdut una pota, o sigui, ja no en té 5, sinó que en té 4.
I lluites contra robots, per exemple.
És que el més curiós són
mucha cibernètica per en medi.
També passen uns llops per allà.
Uns llops i un goril·la gegant metàl·lic, espectacular. I al final amb uns dinosaures, que dius... No?
Sí, després de la fase de la jungla.
Sí,
no?
Sí, la fase de la jungla acabes amb uns dinosaures i amb una mena de tiranosaurus rex com de ferro, que fa baixar una
Però mirada... acordás el primer enemigo, que yo la primera vez que lo vi dije, no veas que baja caída la política. O sea, llegas a una especie de... Pues no sé si és una sala de deliberaciones...
És com si fos el politburó.
Exacte. Sí. El Parlament rus.
Que se juntan todos los...
La d'allola.
Los miembros y forma una especie de gusano inmenso con una hoz. Una mano i en otra jo que sé què.
La falç i el martell, una cada mà i vinga, i allò, i tots els membres de la Duma doncs contra tu transformats en una mena de gran cub gegant, robòtic.
Més característiques del joc, suposo que el que la gent recorda més és això, són els enemics, que són aquests animals, mig robots, o tot és tot tan tecnificat.
És probablement un dels grans jocs de Capcom, no? Capcom ens té acostumat a grans arcades, però aquest precisament suposo que per la intensitat és un dels grans, no?
Sí, és... Es uno de los juegos más importantes de este estilo y yo creo que es un poco también el aprovechar lo que es la moda de juegos tipo Shinobi. Y es, bueno, en esa época que salió tipo Shadow Dancer también. Uh-huh. Y bueno, lo que quería destacar es que en versiones domésticas, que una de las mejores versiones domésticas que hubiera salido al mercado, que hubiera salido porque al final no salió, se quedó al 40% de desarrollo, fue la versión de SuperGraph, que es una TurboGraph con procesador de 16 bits, uh-huh. Y bueno, que NEC al final, porque la estaba reprogramando NEC con licencia de Capcom, dejó de programarla.
Bueno, aparte de esa anécdota, yo quería comentar que Strider me parece un juego muy caprichoso a la hora de la gravedad. O sea, tan pronto estabas cabeza abajo, cabeza arriba...
Sí,
que...
sí, donaves voltes i a més hi havia un nivell especialment difícil en el que hi havia una mena de bola magnètica que et mantenia girant al voltant, que era absolutament impossible.
Donde estàs en una espècie de transport.
Exactament.
I és que en la versió de Master System, això que deia Antonio, tu saltaves i fins que no arribava a terra podies anar a parar a la taula, desparar-la, sopar, tornaves i encara no havia arribat.
Una de les coses més curioses també d'aquest joc, és, potser també per l'època en què està, és que el personatge no només corre, salta i dispara, sinó que a més també es pot agafar les parets,
puja, derrapa d'una manera espectacular.
El control era impressionant, semblava que pogués fer tot el que imaginessis.
Llavors, a veure, nosaltres teníem un dubte. L'Strider 2, un joc que es diu Strider 2, hi ha dos jocs d'Strider 2. Hi ha un Strider 2 antic, diguéssim, per 8 bits, al qual jo vaig jugar amb una Amstrad 128, que era bastant dolent, per cert, un joc bastant dolent. I llavors un Strider 2 per a PlayStation.
Exacte. Mira, a Strider només existeix una part, per dir-ho de manera, que és la primera de Strider, que és la versió recreativa, després s'ha versionat a consoles. Ja, potser com a detall, una de les, potser de les millors versions domèstiques, en aquesta que es va quedar al 40%, no, doncs l'única potser...
Drive, no?
Exacte, és la de Mega Drive.
La Mega Drive era boníssima.
Que va formar un pack, per dir-ho de manera, de tres conversions de Capcom que van ser totes molt aclamades perquè eren molt semblants a la recreativa, que van ser Forgotten Walls, Strider i Ghost and Goblins, uh-huh. O Ghost and Goals, no recordo quina de les dues va ser, però va ser tres jocs de Capcom conversions per
Ghost
and Goals, que va ser relacionat per Sega amb una gran similitud a l'arcade. I a partir d'aquí ja no hi ha cap més Strider fins al de PlayStation, que dius tu, uh-huh. Per part de Capcom. El que passa que surt sublicenciat per a US Gold, uh-huh. Capcom va cedir que...
Recordo la caixa de US Gold,
US Gold, perquè ell fes alguna versió que va fer per Mega Drive, i em sembla que va ser per Mega Drive i per Game Gear, i potser, com dius tu, per
sí,
algun altre
sistema d'un... Sí, un Amstrad 128.
I per segur, que tuve la desgracia de jugar jo en
Mega Drive.
Amiga.
Perdó, Amiga, sí, que sí. Va llicenciar sí, sí. Per fer una altra versió que és molt oblidable.
Sí, sí,
tot,
sí, sí, però oblidable absolutament, un joc pèssim.
Capcom no recupera el personatge fins a aquestes versions de Marvel vs. Super, Marvel vs. Capcom, etc., on es torna a recuperar el personatge Strider i a partir d'aquí...
I l'Strider 2.
Creix l'interès per un altre cop per aquest personatge, aquesta llicència, i apareix Strider 2.
L'Strider 2 és un joc que per tots els col·leccionistes és molt recomanable, per la gent que tingui una PlayStation 2 també, perquè a banda de que és un gran joc, tot i que és una mica, es fa una mica curt perquè pots continuar infinitament i pots i te l'acabes molt fàcilment, té dos CDs, i el segon CD és l'Strider original, exacte. El de la màquina, exactament,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I poder jugar amb això és una cosa, vaja, que probablement no té preu.
Però crec que el Strider 2... que ha salido para, bueno, que salió para PlayStation, primero salió antes en recreativa, en Japón. Eso sí que sí, yo recuerdo haberlo visto en Japón.
Salió en yo no lo vi, pero lo vi en una web, jo, en recreativa.
Una cosa que volia comentar, que vam comentar la setmana passada les notícies del final, i que jo em vaig quedar molt parat, és la notícia que vas donar tu, Xavi, de que Capcom segurament deixaria de fer recreatives. És una molt mala notícia, no, això?
Sí, noi, però el negoci és el negoci, clar, que els hi has de dir.
Sí, funciona més l'altre.
Ja lo que hay.
De fet, de totes maneres, Capcom té una mena de franquícia que es diu Nickel City, que són unes, aquí no n'hi ha a Europa, però n'hi ha als Estats Units, que són una mena de complexos on són complexos de màquines recreatives, eh? El níquel, la moneda, diguéssim,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I vaja, són complexes que estan funcionant bé. Que passa que no sé si explotaran màquines seves o explotaran el complex amb màquines dels altres.
Yeah. Pensa una cosa, pensa que una dels altres grans, de les grans companyies que s'ha dedicat als jocs de lluita va ser SNK, i aquesta també fa poc va desaparèixer com a tal, i amb aquesta desapareixen llicències com les de Art of Fighting, King of Fighters,
Fatal Fury
o Samurai Showdown, per exemple.
Que encara tots els grans jocs per la mítica Neo Geo.
Exacte, però vaja. Pensa una cosa, Capcom diu que no deixarà de fer jocs per recreativa, però si t'hi fixes, en aquests moments, al nivell tecnològic que hi ha les consoles domèstiques,
sí, sí.
Cada cop és més difícil trobar coses per recreativa que puguin superar el que tenim a casa.
Sí, sí, certament.
Ho deixem aquí i seguim endavant amb l'apartat d'actualitat del programa. PlayStation Dolls. Sony Computer Entertainment acaba de presentar una autèntica joia que ha programat per a la seva consola PlayStation 2. Es tracta de Sly Raccoon, un espectacular joc de plataformes que es combina, atenció, amb els jocs d'infiltració tipus Metal Gear. L'argument ens presenta un jove lladre que ha de recuperar el valuós llibre que la seva família ha utilitzat per aprendre l'art del robatori des de temps immemorials. Les pàgines del llibre se les han repartit 5 malfactors i les han repartit per tot el món. Sly haurà d'anar a poc a poc recuperant els fragments del llibre i aprenent tots els secrets dels seus avantpassats. A més, els dolents de torn també ens haurem d'enfrontar amb la policia que ens perseguirà per algunes de les nostres anteriors malifetes. Aquest joc se'ns planteja com un clàssic joc de plataformes, amb una estètica molt especial que ens recorda els dibuixos animats dels anys 80, de l'estil La volta al món de Willy Fogg o d'Artacan i Los tres mosqueperros. En tot moment, el joc ens trobarem dubtant de si realment el que veiem és un joc real o si són presentacions animades. A més, per aconseguir ser un bon lladre, ja se sap, no només es pot viure de garrotades i cops de puny. Haurem d'aprendre a utilitzar les tàctiques sigiloses per poder entrar a robar sense que els vigilants ens descobreixin. Sly Raccoon és un joc perfectament acabat en tots els sentits, en l'apartat gràfic absolutament espectacular, un guió ben elaborat que ens farà somriure en més d'una ocasió i una jugabilitat fora de qualsevol dubte, aconseguida principalment per la gran varietat i suavitats de moviments del protagonista. En definitiva, una mescla de Super Mario i Metal Gear Solid sense violència gratuïta, que promet ser un dels grans títols d'aquest 2003 i, si no, temps al temps. GameCube.
Us recordeu del clàssic dels arcades Marvel Madness? Havíem de fer córrer una bola sobre un decorat pseudo 3D evitant que caigués de la baix. Un títol que va recuperar l'esperit d'aquest és el Super Monkey Ball, que el maig de l'any passat va aparèixer per la Nintendo GameCube. Menys d'un any després ens trobem la segona part, 150 nous nivells, tots ells millorats, on els micos dins boles de vidre han de seguir els circuits marcats. Sembla fàcil, però hi ha ponts estrets, camins que es divideixen en 32 parts, cintes transportadores, plataformes volants, zigzagues, i a més hem de recuperar plàtans perduts al llarg del camí. Super Monkey Ball 2 és d'aquells jocs que poden fer perdre la paciència a més d'un, on només la nostra habilitat farà possible que superem els nivells plens de color i velocitat. Les boles es mouen a 80 km per hora. Tenim nous modes de joc, com el Challenge Mode, amb grups de 10, 20 i 30 nivells i un número limitat de vides. El Story Mode, amb un número infinit de vides. Minijocs com el Monkey Target, Monkey Bowling, Monkey Soccer, Monkey Tennis, Monkey Baseball, etc. Total, que si el Marvel Madness del Mame ja no us fa gràcia, segur que aquesta novetat de la Nintendo GameCube a punt d'aparèixer al mercat us farà pessigolles a les neurones, com diria l'Albert Malla. Xbox.
Microsoft Game Studios ha presentat una de les grans apostes de la marca de Seattle per aquest any. Es tracta del joc Brute Force, o sigui, força bruta, i ens situa en un joc d'acció sense contemplacions en uns escenaris de ciència-ficció. De fet, un joc que es diu força bruta no pot amagar gaire quin és el seu objectiu. Ens trobem en un gran combat amb batalles espectaculars amb multitud d'enemics al mateix temps en els que controlem el nostre personatge en una visió de tercera persona. A mesura que es van avançant els enfrontaments, el nostre personatge millora les seves habilitats i aconsegueix punts que pot intercanviar per les inacabables remeses d'armes de tot tipus que ens deixa escollir el joc. En total, 6 enormes mons amb escenaris exòtics en el que ens haurem d'aprendre a moure'ns si volem ser autèntics experts o, com a mínim, autèntics supervivents. A banda d'un apartat gràfic i de so de gran nivell, la gran aposta d'aquest Brute Force és la seva jugabilitat en el mode multijugador, ja sigui a través del multitap o a través del sistema Xbox Live, que permet jugar en xarxa amb usuaris de tot el món. El Brute Force ens col·loca al mig d'una batalla sense treva amb una quantitat inacabable d'enemics o d'amics, perquè aquest joc també ens permet crear equips d'amics per formar comandos i combatre junts per avançar a través dels seus nivells. PC.
Epic i Digital Extremes estan a punt de finalitzar el desenvolupament d'un bonus pack gratuït pel seu popular joc Unreal Tournament 2003. Aquest bonus pack inclourà 3 nous modes de joc, 9 mapes i 3 veus d'anunciadors addicionals, i us el podreu baixar des de diversos llocs a internet. El primer mode de joc consistirà en que un jugador serà un mutant, més fort i ràpid del que és normal, i els altres jugadors hauran de caçar-lo sense treva. Qui ho aconsegueixi prendrà el seu lloc i es repetirà el cicle. El segon mode de joc és Last Man Standing, és a dir, l'últim que queda viu, i no necessita més explicació. L'últim mode es dirà Invasion i el podreu jugar en equip. Exèrcits d'alienígenes, inclosos els famosos Skari, atacaran posicions humanes que l'equip haurà de defensar sigui com sigui. Així doncs, estigueu pendents dels fòrums d'internet perquè tant un punt hi aparegui la notícia correrà com la pólvora. Game Boy Advance.
Nintendo torna a donar una agradable sorpresa a tots els usuaris de la Game Boy Advance. Es tracta de la quarta part d'un autèntic homenatge a l'inici dels videojocs portàtils. És el Game & Watch Gallery 4, un cartutx històric que ens permet recuperar els millors jocs de les maquinetes electròniques dels anys 80. Concretament, el joc ens permet jugar d'entrada amb 6 jocs: el Donkey Kong Jr., el Donkey Kong 3, el Mario's Factory, el Fire, el Boxing i el Rain Shower. Com en les altres edicions, tots els jocs es poden jugar en versió clàssica, com si tinguéssim una pantalla impresa, igual que les maquinetes antigues, o en una versió actualitzada amb uns gràfics que aprofiten totes les possibilitats de la Game Boy Advance. A més, per si això no fos poc, el joc conté una dotzena de jocs més amagats, als quals només podrem accedir si aconseguim un nombre d'estrelles necessari per desbloquejar-los. Alguns d'aquests jocs ocults són els no menys clàssics Octopus o Chess, una autèntica joia que garantitza hores de diversió al més pur estil portàtil en la nostra Game Boy Advance. Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes al correu electrònic gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Jaume Fina i Sílvia Pedret. I tornem la setmana vinent. Gràcies.